Les Illes Balears són un territori on hi conviuen dos llengües, almenys dos. Després n'hi ha d'altres, també, però sobretot dues. La pròpia, el català, i també el castellà. La fortalesa d'aquesta segona fa que, sobretot pel que fa a lo social, el català vagi sent relegat a un segon terme. Així ho posen de manifest diversos indicadors i enquestes. De fet, la qüestió de la llengua es va convertir en central durant la legislatura política del 2011 al 2015, quan el govern Bauzà va voler imposar el til amb una gran contestació social al carrer. De la situació de la llengua pròpia de Formentera i de la resta de les Illes Balears en volem parlar avui amb la directora de Política Lingüística del govern balear, na Beatriu Del Fort. Molt bon dia, senyora Del Fort.
De Fior.
De Fior, disculpa, de Fior. Sí, sí, no. Ho tenia ben escrit.
Un pas estrany, és veritat.
No, ho tenia ben escrit jo, però m'ha quedat l'ordinador una miqueta lluny i, en fi, no hi guipo massa i llavors... De Fior, pareix un nom una mica francès, no? O què?
Mon pare és aragonès, però jo crec que el llinatge és d'origen italià.
Ah, italià.
Però bé, la procedència més directa, diríem, és l'Aragó.
En fi, no hi guipo i, a més, no toco vores, tampoc. Vinga, va, anem...
Ho podria haver estat.
anem per a feina. Escolti, gràcies per acompanyar-nos. A grans trets,
com
qualificaria la situació de la llengua pròpia de les Balears a maig de 2020?
Complicada, crec que també seria la paraula que ho definiria.
Que complicada per?
Bueno, perquè la situació de la llengua catalana ve d'un procés de persecució, de subordinació en el castellà, per la major part del territori, la part que ens afecta en altres estats espanyols. I els darrers anys s'han duit a terme una sèrie de polítiques lingüístiques, però amb uns instruments que segurament no són suficients per revertir la situació en què s'ha trobat la llengua catalana. I també s'ha donat que hi ha una sèrie de canvis que s'han produït els darrers anys que també han fet més dificultosa la situació. Me refereix que tota l'arribada de nova població en els darrers anys, el fenomen turístic que també afecta l'equilibri entre les diferents llengües, els canvis tecnològics, especialment a l'àmbit comunicatiu que hi ha hagut, vull dir, són moltes coses que afecten els usos lingüístics i que requereixen això, uns instruments, una situació, un context segurament més favorable a la recuperació de la llengua pròpia de les Illes Balears.
Quan parla de nova població, es refereix doncs, a migració més enllà de l'Estat, amb gent o bé d'altres bandes d'Europa o extracomunitària que arriba aquí i que no fan el canvi al català, sobretot les noves generacions?
Me refereix que tot l'increment de població que prové de fora de l'àrea lingüística, que altera, diríem d'alguna manera, l'equilibri de forces o de pes de les diferents llengües que hi ha aquí. Penseu que en els darrers 50 anys l'increment de població del conjunt de les Illes Balears ha estat altíssim, i especialment a les Pitiuses i a Formentera encara més. És el lloc que hi ha hagut un increment de població més gran, si no ho record malament, parlant de multiplicar la població un 350%, crec que és un increment del 350%. És un canvi, és un dels canvis que s'han produït, però és un canvi de la població que és difícil de gestionar per qualsevol llengua, fins i tot si fos una llengua que se trobés en una situació de normalitat, ja seria difícil de gestionar. En el nostre cas, que provenim d'una història de poc favorable en el català o fins i tot de polítiques en contra de la llengua catalana, per assumir correctament aquest increment de població has de comptar amb una sèrie d'instruments i de recursos que no tens i que a més també necessitaries tot un context normatiu més favorable a la recuperació de la... Parlo ara de context de l'Estat, que no té una política, un marc normatiu, diríem, favorable a la recuperació de les llengües històriques, sinó que estableix un un predomini de l'ús del castellà.
L'Estat, refereix a l'Estat central, no fomenta, no ajuda a la recuperació de les llengües pròpies a l'Estat espanyol?
No, l'Estat espanyol té un model lingüístic desigualitari entre les diferents llengües, estableix la preeminència del castellà per damunt de la resta de llengües històriques que s'hi parlen, no parlant ja de totes les altres llengües que poden venir amb la immigració i això, sinó de les llengües històriques de l'Estat espanyol. Hi ha un model lingüístic totalment desigualitari, que parteix de la mateixa Constitució espanyola, en què s'estableix un deure de saber castellà, i en canvi no s'estableix aquest deure per la resta de llengües, a tot un corpus normatiu de moltes lleis i altres textos normatius que imposen el castellà.
Això és independent de qui mani a Madrid, del partit que mani?
Com a mínim fins ara, sí. Sí, part de l'estat, com el model d'estat que està establert, té aquest model lingüístic...
Sí, sí, però l'Estat no és un ent cosificat, en fi, la Constitució es pot fins i tot reformar.
Però fins i tot també va més enllà del govern de torn, perquè és tot un entramat d'institucions i de corpus normatiu, de jurisprudència, etc. Fins i tot en el cas en què l'Estat espanyol se compromet a aplicar polítiques més favorables o de promoció de les llengües històriques, en el cas de la Carta Europea de Llengües Regionals i Militàries, el que coneix com a CELROM, en què va adquirir, signant aquest tractat internacional, una sèrie de compromisos a favor de la recuperació, després l'Estat delega l'exercici d'aquesta responsabilitat en les comunitats autònomes i la seva actuació no va en consonància amb els principis que ha aprovat aplicar. Me refereix, per exemple, a l'administració perifèrica de l'Estat, que no garanteix que els ciutadans se puguin adreçar en català, o bé tantes i tantes coses que se podrien comentar.
Val, deixa'm preguntar-li, què entenem per normalització lingüística?
Bueno, és un concepte segurament difícil de
És un concepte en boca de tothom, sempre. O sigui...
Sí. I més canviant en els temps, perquè situacions que se podien concebre com a normalització lingüística fa una sèrie d'anys, avui dia són poc aplicables per tots aquests canvis que han comentat de població, no? Que ha fet que hagi canviat tant i tant la nostra realitat.
Però si l'hagués de definir...
Sí. Ara mateix, si pensàssim també en els objectius que tenim damunt la taula, això, podríem parlar, per una banda, d'una situació en què els catalanoparlants puguin viure en català, puguin fer aquesta opció personal sense un cost afegit i disposant de les opcions d'ús que poden tenir altres llengües. I també una situació, des de la perspectiva històrica, que permet, a la normalització lingüística me refereix, que asseguri la continuïtat de la comunitat lingüística. No? Seria un poc els dos eixos que jo crec que definirien la normalització lingüística des del punt de vista dels ciutadans, dels individus, que pugui garantir aquesta vida en català des de selecció personal, i llavors aquest ús general, social, que asseguri que el català continuï en vida i que faci la seva aportació en aquesta diversitat lingüística mundial, que crec que és un bé que m'ho han transmès les generacions anteriors que han de preservar.
Val. No? Entenem llavors doncs, que la normalització lingüística és poder viure en català a les illes i que hi hagi doncs, un estat de les coses favorable perquè es garanteixi la comunitat lingüística. La comunitat lingüística catalana. Val, agafant aquests dos conceptes, aquestes dues definicions, està normalitzada? Estem en vies de normalització de la llengua a les Balears ara mateix?
La normalització és un procés, no? L'estat seria la normalitat. La normalització és el procés que t'acondueix a aquesta normalitat.
Estem molt lluny de la normalitat, dit d'altra manera.
Sí, jo crec que hi estem en fora. Jo crec que no se garanteixen... és a dir, els ciutadans no poden triar, per exemple, anar al cinema a veure una pel·lícula en català, o no ho poden fer en les mateixes oportunitats d'ús, diríem, que veure-la en castellà. No pots comprar medicaments que tinguin el prospecte en català. S'usa del català a determinats àmbits, com l'àmbit de justícia, és escàs i a vegades fins i tot pot provocar una situació de desfavorable, no? Quan estàs en situació aquestes de d'inseguretat, de desvaliment. Són molts els àmbits en què el català no té assegurat o no aquest ús normal, diríem, de la llengua, en què el ciutadà pugui triar lliurement fer unes determinades opcions, actuacions en català.
Molt bé, queda clar. Senyora de Fió, què ha fet? O sigui, creu que són necessàries les polítiques públiques per fomentar aquesta normalització?
Crec que són necessàries les polítiques públiques i les privades per fomentar una... Sí, públiques entendre de les institucions, supos que vols dir, no?
Sí, clar.
Sí. Jo crec que per el procés de normalització lingüística ha de ser un compromís de totes les parts implicades, evidentment les institucions, les primeres, però també la societat civil i els mateixos parlants. És un procés que necessita de tothom, perquè la llengua ho som tots i necessita això, el compromís de tots per tirar endavant. Val. Cadascú amb la seva quota de responsabilitat, diríem. Evidentment no serà la mateixa des de les institucions que des d'una entitat privada, però sense el consens aquest, sense el compromís de tots tirar endavant, difícilment s'aconseguirà. La llengua no pot ser una cosa únicament de les institucions si els parlants no opten per utilitzar aquesta llengua.
Centrem-nos en el que pertany o relatiu exclusivament a les institucions. Què ha fet el primer i el segon govern Armengol en aquesta direcció de fomentar la normalització lingüística?
Bé, la primera cosa que m'agradaria comentar és que això que he dit abans, que la normalització és un
procés, sí.
No? De canvi i de canvi social, que és un canvi que és molt costós d'aconseguir. Precisament per això el que és necessari és una política estable, no?, en la mateixa direcció, i desgraciadament nosaltres en aquesta comunitat no han tingut això, sinó que han tingut cicles polítics de signe fins i tot contrari en aquesta qüestió de la llengua. Per tant, l'any 2015 ens trobàvem una situació d'abastament de la qüestió de política lingüística. No perquè no se n'hagués fet a la legislatura anterior, sinó perquè se n'havia fet en contra, que és una manera de fer política lingüística. També pots fer política lingüística a favor d'una llengua o en contra d'una llengua. El 2015 mostravam que no existia ni tan sols la Direcció General de Política Lingüística. Uh-huh. Per tant, a la primera legislatura, si parlàvem en concret de la Direcció General de Política Lingüística, se va dir que va ser una legislatura de reconstrucció, no?, de recuperar els instruments per poder fer feina, per poder posar les bases per poder fer feina. És molt fàcil destruir, és molt difícil construir. Desgraciadament, ens trobem en aquesta situació.
Val. Per què no està funcionant encara l'Oficina de Drets Lingüístics?
L'Oficina de Drets Lingüístics té el decret aprovat, el decret que la crea, diríem, jurídicament, i que regula com funcionarà, però, evidentment, l'oficina necessita el personal perquè la pugui dur endavant.
Però no s'estan complint els terminis, no?
No, els terminis establerts en els decrets en realitat tampoc no eren realistes, perquè estaven pensats per final de la legislatura passada i no s'ajusten en el procediment necessari per poder posar en marxa una unitat així.
No es fan decrets realistes.
En aquest cas, la qüestió del termini, t'ho dic que ara no, crec que era un mes que s'havia previst, que és evident que tu no pots crear places, dotar places i cobrir places en aquest termini. No. Clar, la qüestió és que estàvem en el punt de, precisament això, de dotar-nos del personal necessari per poder posar en funcionament l'oficina. Però, malauradament, ens hem trobat amb aquesta crisi sanitària que ha trastocat absolutament tota la planificació i ha aturat moltíssima de les actuacions que hi havia en marxa. I en aquest cas s'ha vist afectat també el tema de la dotació del personal.
O sigui, no està en marxa per mort del Covid-19, l'oficina de drets lingüístics?
No, diria que la crisi ha aturat el que era el procediment de dotació del personal, que era la darrera passa que quedava perquè entrés en funcionament. No li podem donar la culpa en el virus d'això.
En què ens ajudarà l'Oficina de Drets Lingüístics? Per què és tan important? Per què l'heu proposat? Per què l'heu treballat? I d'altra banda, molt breument, quan estarà en marxa?
Bé, he de dir que, de totes maneres, encara que l'oficina no estigui en funcionament, la Direcció General de Política Lingüística atén les queixes que puguin arribar o les consultes que puguin arribar. Vull dir que, d'alguna manera, la feina s'està fent amb els recursos disponibles de la Direcció General. L'oficina és important, primera, perquè ens dota de més recursos per poder fer feina, però de tenir en compte que la Direcció General de Política Lingüística té uns recursos humans bastant limitats. Per tant, l'oficina ha de suposar un increment d'aquests recursos i, per tant, més feina a favor de la llengua catalana i, en aquest cas concret, dels drets lingüístics dels ciutadans. I és important perquè d'alguna manera visibilitza aquesta qüestió dels drets lingüístics, no? Ho posa damunt la taula, li dona un nom i ajuda a posar en valor aquesta qüestió que per nosaltres és important, que és que els ciutadans vegin garantits els seus drets lingüístics. Mm-hmm. Servirà perquè se puguin fer arribar qui vulgui, si han vist vulnerats els seus drets lingüístics, una reclamació. També si consideren, si observen que hi ha algun funcionament que pot anar en detriment del compliment o l'exercici dels drets, poden fer un suggeriment a l'oficina perquè intervengui, encara que no siguin persones afectades directament, o poden fer consultes en general sobre drets i això, a part de tasques de sensibilització i altres funcions que tindrà.
Li vaig a posar un exemple fàcil que es dona a Formentera, per exemple. Que no, si jo escric al Consell de Formentera una consulta, o sigui, com a ciutadà, sí, la dirigeixo en català, un correu electrònic a l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana, i el Consell em respon en castellà, que això està passant. Jo pregunto un correu com a ciutadà en català a l'OBAC i el Consell em respon en castellà. Sí. Això es pot portar a l'Oficina de Drets Lingüístics?
Sí, clar.
Què n'opina que estigui passant això al Consell de Formentera?
Bé, crec que no és exclusiu del Consell de Formentera, malauradament. A vegades els usos estan condicionats per la persona concreta que fa aquella tasca, quan no hauria de ser així, hauria d'haver establert uns usos institucionals més enllà de la persona que els adugui a terme. I segurament també se coneix poc la normativa lingüística.
Què diu la normativa lingüística?
En aquest cas, el ciutadà ha de tenir dret a ser atès en català, perquè és la llengua que ha triat per relacionar-se amb l'administració. Seria un cas en què se podria, si és persona afectada directament, posar una queixa i aleshores l'oficina el que faria seria d'intermediària o intercediria davant del Consell de Formentera per proposar la manera de funcionar adequada a la normativa.
Creu que el català ha de ser requisit o mèrit per accedir com a lloc de feina a l'atenció a la ciutadania des de l'administració?
Crec que indiscutiblement ha de ser un requisit. L'administració està en el servei dels ciutadans. Són els ciutadans els que han de tenir assegurat l'exercici dels seus drets. L'única manera que té l'administració d'assegurar que aquests drets són possibles, on se poden exercir, és dotar-se de personal capacitat lingüísticament. assegurar-se que el seu personal pot atendre els ciutadans la llengua que hagi triat per relacionar-se amb l'administració. Ha de ser un requisit, indiscutiblement. No hi ha altra manera d'assegurar això.
Bueno, és a les seves mans. En qualsevol cas, deixa'm preguntar-li també, què n'opina de la llei educativa presentada recentment, la primera, que a les Balears, que en el seu avantprojecte no només no blinda, sinó que obre a rebaixar la presència del català a les escoles en horari lectiu?
Bé, ara mateix allò que hi ha és un avantprojecte, un esborrany de l'avantprojecte, i aquesta qüestió sobre el model lingüístic és una de les que segurament està més objecte d'esmenes o de propostes per canviar, i jo crec que s'està fent un procés de reflexió sobre aquesta qüestió per valorar la manera més adequada de regular aquest tema a l'àmbit educatiu.
Val. Aquí el Consell de Formentera abans solia comunicar, diríem, institucionalment, sempre en una sola llengua, o gairebé sempre en una sola llengua, sobretot pel que fa a polítiques de difusió, doncs, actuacions del Consell, ja fos, doncs, amb publicitat estàtica o pel que fa, doncs, a informació, doncs, per a la ciutadania, etc. Ara ho fa amb la doble versió, català i castellà. Què n'opina d'aquest canvi? Són polítiques que minven amb la fortalesa de la llengua pròpia en relació a l'altra?
Bé, això és una qüestió, suposo que és una decisió que ha adoptat el Consell de Formentera, que evidentment es sobirà per adoptar aquestes decisions. Jo entenc que la llengua catalana ha de tenir usos exclusius, no? Que no sempre ha d'anar acompanyat del castellà, perquè, primer, perquè el català té el caràcter de llengua pròpia, i això li ha de donar un paper diferent, no és de simplement llengua oficial, perquè si no també se minvaria el mateix caràcter de llengua oficial. Si sempre hagués d'anar acompanyada del castellà, se podria arribar fins i tot a qüestionar la seva validesa de forma autònoma, no? Per tant, jo crec que és important que hi hagi usos exclusius de la llengua, com a llengua, de fet, està establert així, no? Que el català és la llengua pròpia, com a llengua pròpia de les Illes Balears, és la llengua pròpia de les institucions públiques. Per tant, això s'ha de traduir en algun tractament diferenciat del català.
Molt bé. Estem parlant amb la directora de Política Lingüística del Govern Balear, la Beatriu de Fió. Ja per anar acabant, cas Paula Roger. Recordem, aquella treballadora de l'aeroport de Palma, en fi, teníem dues versions. Una de la Guàrdia Civil, que deia, doncs, que, en fi, no va respectar mesures de seguretat, i se la va acusar de posar en perill l'espai aeri, en aquest cas a Mallorca, i l'altre, el cas de la pròpia afectada, que deia que se la va vexar i que se la va discriminar pel sol fet de parlar en català. Ella sempre va sostenir que, mostrant les gravacions del que havia passat, es veuria clarament, i va insistir molt, de fet l'hem entrevistat aquí al de Farafar, que es mostressin les gravacions del que va passar, que es veuria clarament el que va passar, que ella en cap cas no va desautoritzar les indicacions de la Guàrdia Civil, va fer cas de les indicacions de la Guàrdia Civil, i que només pel sol fet de parlar català se la va vexar i se la va discriminar. Podem i Partit Socialista de les Illes Balears es van aliar en el Parlament de les Illes Balears per impedir fer públiques les gravacions de l'incident de Paula Roger. Per què?
Ara això mateix no me consta, no ho tenc present. Sé que des del mateix aeroport crec que van negar la publicació de les imatges, no tenc present que...
Bueno, la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament va rebutjar, amb els vots en contra de Podem i PSI...
De Manaró, en tot cas.
Sí, sumats,
no?
Al PP...
Podria ser de Manaró, no tant per
correcte,
les públiques, tal correcte, vegada, com de Manaró.
Demanava la publicació...
Perquè si se va negar...
Demanava la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament, amb els vots en contra de Podem PSI, juntament amb el PP, Ciudadanos i Vox, es va votar en contra la PNL de Més per Menorca, que demanava la publicació de les gravacions de l'incident ocorregut de Paula Roger.
Sí.
No és una situació d'indefensió, en aquest cas, aquesta ciutadana, veure com... No sé...
Sí, per la part de la postura dels partits polítics, crec que són ells que en tot cas haurien de respondre per què van adoptar una determinada postura o no. És evident, jo crec que el fet que no se publicassin aquestes imatges va generar aquesta situació de desprotecció que tu ara comentaves. Possiblement és significatiu el fet que no se fessin públiques. Tot el cas d'una Paula Roger és un cas molt desafortunat i d'alguna manera també representatiu, no, d'aquesta situació de desigualtat que comentava abans, no, de la política d'Estat respecte de la llengua catalana. No se protegeixen igual les dues llengües, dues, parlant del nostre cas, no, del castellà i la resta de llengües històriques.
No volia acabar l'entrevista sense deixar apuntar-li sobre la polèmica a les xarxes els últims dies en relació al pobre Miquel Montoro, un youtuber d'èxit mallorquí de 16 anys amb tot el dret del món de canviar la llengua quan així ho vulgui, i aquí lamentablement alguns sectors intransigents del nacionalisme i independentisme català s'han abocat damunt d'ell en un episodi penós de bullying pel fet, doncs, que s'hagi canviat de llengua en les seves intervencions al YouTube. Però creu que més enllà d'això és un símptoma aquest canvi de llengua, tal i com ho explicava el propi Miquel, dient no, és que a mi el català m'està bé explicant en català, però és que en castellà arribaré molta més gent i em faré més famós. Ho explicava ell molt naturalment en un vídeo. Creu que és un símptoma de la realitat de la llengua, per com la veuen els joves de la nostra illa, de les nostres illes?
Bé, jo, sobre aquest cas, he de dir que això, que és una decisió personal, com tu apuntaves, que mereix tot el respecte. De totes maneres, per allò que, per la informació que tinc, crec que segueix publicant...
Sí, amb les dues llengües.
Català, crec que no, això. En tot cas, crec que tampoc no se li ha de donar més importància de la que té, i sí que m'agradaria destacar, però, que... S'ha dit precisament que ell ha aconseguit a les xarxes és gràcies a la llengua, no? En aquesta manera tan genuïna i autèntica d'expressar-se en català. Crec que això és important de destacar perquè també és un element favorable a l'ús de la llengua, que els joves vegin que en català es pot triomfar o que de fet pot ser el motiu que te doni aquest èxit a les xarxes que de vegades cerquen, no?
No, sí, tenim la sensació de vegades que han fet més pel català en Miquel Montoro i la Rosalía amb el milionari que algunes, no ho dic per vostè, però institucions que fomenten a través de polítiques lingüístiques la llengua.
Per això que deia jo abans, que els parlants són molt importants en el procés de normalització. Sense el seu compromís, sense la seva aposta per l'ús de la llengua, no hi ha llengua, perquè és que són els parlants, els nadius i els nous parlants són els que fan la llengua. Les institucions el que han d'intentar és posar-los fàcil aquesta tria, no?, per al català, que no sigui un cost afegit, però ells són la llengua.
Moltíssimes gràcies a Beatriu, ella és la Beatriu de Fió, ella és la directora de Política Lingüística a les Balears. Hem fet un repàs extens de la situació de la nostra llengua aquí a Can Nostra. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.